I és moment d'anar a veure el doctor Pere Ureta, al Centre Mèdic Formentera, ja ho sabeu, al far de sa vostra salut, a la plaça Illes Pitiuses, número 13 de la Sabina. Doctor, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, què tal?
Bé, avui volem parlar de pèl i de cabell.
De pèl, que no se mos caigui el pèl, no?
Això és important. O que no te'l prenguin.
Que no te'l prenguin el pèl, que això és molt, molt freqüent, ja sí. Cada vegada més.
Sí, sí.
Bé, sí, avui parlarem del pèl. En general, no? Quan parlem de pèl, parlem de cabell del cap o resta de pèl el resta del cos, eh? Celles, barbes, tòrax, genitals, etcètera, etcètera.
No? Què és el pèl?
Bé, el pèl és un mecanisme de defensa tèrmica, de protecció tèrmica que té el nostre cos. El que passa és que quan érem monos estava molt clar, perquè estàvem tots coberts de pèl, i això ha anat degradant amb el pas dels segles i segles, perquè ens anem protegint amb robes. Aquestes robes han permès que aïllin la nostra pell, la nostra capa tèrmica, i la genètica ha anat mutant-se, ha anat canviant, i tenim menys pèl, menys vell. Això, clar, si ens posem als temps dels cromanyons, el que no tenia pèl es moria de fred, igual que els animals. Tu imagina't un ca o un mono sense pèl, pues clar, no té aquesta protecció tèrmica, aquesta capa aïllant que es crea, perquè el seu cos calenta l'aire que està entre els mig dels pèls, els pèls s'ajunten i també tenen una particularitat que s'agreguen unes substàncies grassosetes que el fan impermeable en alguns determinats casos, que fan que el pèl i que la pell no estigui tan humida, no?
Però en canvi ara, doctor,
ara
costa trobar un menor de 30 anys, així parlant dels homes, que no es depili. I bé, les dones ja fa moltes dècades que
sí,
el seu estàndard, per moltes d'elles, és depilar-se.
Sí. Això és una qüestió estètica i és una qüestió educacional i per tendències. En aquells temps de segles passats, deien aquella frase tan coneguda que l'hombre cuanto más peludo, más hermoso, no?
Sí.
El hombre como el oso, cuanto más peludo, más hermoso.
Això
ara no, perquè això de jugar amb els pèls ja no es veu que no agrada gaire, i ara la tendència és anar no pelut, no? Pelat. Clar, què passa? Això provoca també conflictes, perquè hi ha més freqüentment l'estètica fa que les dones es depilin, però ara es depilen els homes. I a vegades alguna dona coneix algun home i resulta que està més ben depilada que ella. Això li crea bastant conflictes després de relació. S'enfaden. Com pot ser que aquest estigui les cames més ben depilades que jo? No? Això no... Bé, aleshores, tindre una miqueta de cabell i de pèl, en general, és normal. Forma part de la nostra naturalesa. Què passa? Hi ha problemes quan hi ha excés o defecte. És a dir, quan perdem el cabell i tenim alopècies, cosa que ens molesta molt, o excés de cabell, que aleshores pues, tenim hipertricosis, cosa que ens molesta molt. Tant una cosa com l'altra, la gent no li agrada. La gent està amb un punt mig, no? Si les persones tenen caigudes de cabell, com pot ser la calvície típica que afecta principalment els homes, encara que també les dones, això provoca que a partir de 30 anys o 30 i pico d'anys persones comencin a tindre entrades de calvície, al cap se li vagin en enrere, es faci la coronilla, tot això no els agrada, se senten estèticament malament, i llavors el que fan és afaitar-se el cap, que ara està de moda.
Hi ha molts pelats que no volen ser calbs, no?
Exacte. El tema no és que vulguin ser calbs, és que com se li acaben els cabells no volen estar mitges i prefereixen afaitar-se el cap, que consideren que estèticament és millor que no tindre aquelles persones que tindran pues, una calvície, unes entrades... Una pèrdua parcial del cabell del cap. No? Aquestes calvícies, aquestes pèrdues de cabell del cap es fa per atròfia del bulbo pilós i que deixa de produir el pèl que surt de dins. No?
I per què només ens passa als homes, això?
No, passa a les dones també.
Però molt menys.
Sí, però és que són diferents. Nosaltres tenim entrades i clapes i elles és difús. O sigui, la pèrdua de cabell es va aclarint.
Es perd la densitat, diguem-ne.
Exacte, es va aclarint la mata. La mata de cabell està més clareta, no? Però també les dones perden cabell. Això és una cosa generalitzada. Ara, afecta principalment els homes, sobretot amb un tant per cent important, amb aquest tipus de clapes que es perden.
És genètic, això?
Hi ha una hi ha un factor genètic i un factor hereditari, no? Quan hi ha persones amb calvície familiar, pues és més punts que el resta tinguin calvície, però no és obligatori. Per exemple, regüelos, pares d'una persona, aquesta persona té punts de tindre calvície, però si la part de la mare no en té, pues pot ser que no en tingui, no? Clar. El meu pare era calvo, jo no en tinc cap problema de calvície, no? Això passa principalment amb un 50% dels homes i un 10% de les dones, amb factors hormonals i genètics, no? Les causes masculines són per als andrògens. Els andrògens són els que ens causen aquest tema de pèrdua de pilós, i és perquè afecta això, que el bulbus va atrofiant, i llavors deixa de fabricar pèl. Aquestes, n'hi ha causes que són reversibles i causes irreversibles, no? Les que són cicatricials són irreversibles, i cicatricials podem parlar des de cicatrius preferides com altres causes que s'engloben dins del que són les alopècies cicatricials. Però les alopècies no cicatricials poden ser reversibles.
Una alopècia cicatricial és que et fas una cicatriu i allà no et creix pèl, sense més.
Una cremada, tu et fas un crem lleig que t'agafa segon grau profund o tercer grau, allà no torna a sortir un pèl.
Clar.
Ja, perquè s'ha mort, el bulbo pilós s'ha destruït. Les que són no cicatricials, aquestes, per exemple, que són pèrdues progressives, també són reversibles. Les que afecten hormonalment es poden anar tractant amb un tipus de, per exemple, un tipus de producte tòpic, que és el minoxidilo, que ajuda a regenerar i a fer créixer aquest bulbo pilós, i després hi ha tractaments hormonals que ajuden a recuperar la funció de creixement del pilós, no? I amb les dones també hi ha moments típics que són característics de pèrdua de cabell més intensa, no? Per exemple, postparto. Després de tindre criatures, per als canvis hormonals, les dones tenen una tendència a perdre cabells, i és típic que s'estan passant la pinta o el raspall pel cabell i comencen a trobar molt de cabell en allà i s'espanten, no? Després hi ha pèrdues de cabell que no són generalitzades, sinó trossets. Hi ha trossos que estan molt bé i trossos que no. Això, per exemple, seria l'alopecia areata. Mm. L'alopecia areata està molt lligada a l'estrès,
que són com clapes.
També hi ha altres que estan associades a infeccions.
I les clapes són al cap, a la cara, on sigui del cos que hi hagi pèl.
La barba, el cap, principalment el cap. Aleshores, aquestes tenen també tractament, poden millorar, no és, però tot és individualitzar el cas. O sigui que no podem dir que cada persona diguis no, et dono això i tornes a sortir el cabell. Això de vendre crecepelo, el crecepelo és un cuento chino.
El crecepelo no.
El crecepelo com
no existeix.
No, crecepelo no. Et podem posar substàncies com és el minoxidilo, però no és el típic crecepelo que et venien els de la fira.
Bé, ens pregunten els oients sobre els implantaments de cabell a Turquia.
Bé, l'implantament de cabell a Turquia, a la Xina o aquí, és una tècnica que és agafar part de cabell on hi ha bulbo pilós sa i clavar-lo, implantar-lo en el puesto on s'ha perdut. Això funciona. Evidentment, tornes a posar un bulbo pilós bo dins d'un puesto i torna a creixer aquell cabell, continua creixent.
T'implanta el teu propi bulbo pilós?
Sí, per exemple, tu tens molt de cabell a la part frontal i lateral del cap, però la coronilla no. Pues es va traient d'un costat i es planta l'altre. Es va traient d'un costat i es planta l'altre.
I llavors una cosa, de la part que em lleven, allà tindré menys pèl,
no? Si tu
no?
tens 100 cabells, 1.000 cabells per mil·límetre, per centímetre cúbic, pues te van traient uns quants que no es nota. És com fer una poda del bosc, es van traient alguns del voltant. I llavors això reparteixes i no s'afina una clapa sense res, sinó que fas una repoblació, com una reforestació del cabell del cap. No?
Ens precisen els companys que es veu que és que Turquia és més econòmic, per això molts van cap allà a fer-ho.
Sí, allà és més econòmic, però bueno, perquè aquells països és igual que si tu te'n vas a la Xina o te'n vas a Taiwan, a fabricar productes electrònics també són més barats, no? O roba. Per això molta gent se'n va a l'Índia o a Pakistan a comprar roba, li posen allà un logo, li posen allà un dibuixet d'un d'una cosa molt típica del lloc on vius i després ho vens aquí, doncs, 100 vegades més car.
Ja. Això entraríem en un altre tema, perquè caldria preguntar-nos per què és tan econòmic la producció en aquests llocs.
Entrem en la filosofia, aquesta ja és una cosa més complicada, que ja se surt del tema.
Bueno, o els drets mínims de l'ésser humà, no? De treballar en condicions dignes, però ja entraríem en un altre tema.
Jo vaig al tema mèdic, perquè l'altre tema ja n'hi ha tanta gent que en parla que jo estic de més.
Bé, hem parlat de alopècia. Hem parlat de alopècia per estrès, de reimplantaments de cabell, de que això del crecepelo, que és un camelo, que no existeix.
És un camelo, el crecepelo, que et diguin por ahí, un crecepelo. L'única substància, científicament demostrada, tòpica, que millora...
Atenció.
És el minoxidilo.
Atenció, minoxidilo.
Això sí, el minoxidilo funciona. Aquest minoxidilo es va descobrir, aquest efecte, perquè el minoxidilo en el seu origen era una medicina que es donava per la tensió arterial. I després el minoxidilo es va veure que com un efecte secundari feia sortir el cabell. I aleshores ha sigut tan bo a l'efecte secundari i tan poc, diguéssim, eficaç a l'efecte sobre la tensió arterial que s'ha canviat la seva indicació. I la indicació principal del minoxidilo és la recuperació dels bulbs pilosos de les persones amb alopècia.
I com va això? T'ho apliques al cabell?
Sí, això són les solucions líquides que es posen...
No t'ho veus, eh?
No, és aplicació tòpica.
I si jo m'ho aplico, no sé, perquè ara vull tenir pèls, no sé, en alguna banda on no en tingui... Em creixerien pèls allà.
A la palma de la mà i planta del peu no surt perquè és impossible. Això és ni els monos més monos ni els goril·les t'entenen. Allò és l'únic puesto, o inclús les persones amb malalties com la hipertricosis surt pèl pertot, però no a mans i peus. Això són puestos que per les característiques dels teixits que tenim allà no poden sortir pèls. Però, clar, jugar amb l'automedicació, dic, bueno, jo m'ho poso aquí, m'ho poso allà, està una miqueta malament. Val la pena anar al dermatòleg que t'hi digui quines quantitats, com i de quina manera, perquè si te'n poses de més, llavors tens efectes sistèmics sobre la tensió arterial, que és una de les coses que fa aquest producte, si te'n poses de menys, no fa res, si les freqüències, si la causa no és simplement una alopècia areata, perquè de fer el diagnòstic abans de fer el tractament, que no es posa, oi, aquí no hi ha pèl, poso això. Bueno, i si tens una tinya,
clar.
I tens una tinya, has de tractar amb, perquè és un fong, has de tractar amb antimicòtics, només tractant i traient la causa surt el pèl, no cal posar res. O sigui que hi ha d'anar al dermatòleg perquè te digui quin tipus d'alopècia o quin tipus de pèrdua de cabell tens i quin és el tractament si n'hi ha, perquè un pot ser curar-te una malaltia com un fong i un altre és posar-te això com altres causes, no? Per exemple, hi ha causes degudes a l'estrès, que no hi ha que donar, hi ha que treure l'estrès, no? I si hi ha causes hormonals o hipertiroidismes, per exemple, o tant unes persones fa un tractament amb quimioteràpics perquè es pren un càncer, se li cau tot el cabell, però un pobret a la que deixa de prendre el quimioteràpic perquè ja ha acabat les sessions, li torna a sortir, no hi ha que posar-ne res, no? Primer, anar a qui toca, que és l'especialista de veritat, que és el dermatòleg, no el crecepelo de la feia, no el los vendedores de crecepelo, que aquestos cada vegada n'hi ha més.
Queda clar. Parlava d'aquesta patologia, o bé, no sé, d'aquesta situació, hipertricosi. Caram, és que se'ns ha acudit clicar al Google imatges d'hipertricosi i bé, estem parlant de pèl per tot arreu.
Sí,
a la cara, bé, imatges molt impactants, la veritat.
Sí.
Això és una malaltia, això, o no es considera com a tal?
No, està considerada una malaltia, És una malaltia poc freqüent, però és una malaltia, és un excés del pèl.
Aquesta, a dones i homes passa això,
dones i homes, dones i homes. Tu te'n recordes que les fires en aquells temps, l'hombre lobo, la mujer lobo, que sortien tipus hiperpeluts, o la mujer bigotuda, barbuda, que sortien a les fires, eren persones malaltes que tenien molt de cabell i que en els temps del segle passat o aquí feien aquestes coses. Passa i ve a usted aquí, a la mujer barbuda, és una senyora amb unes barbes a mil dimonis. Clar,
no estan parlant d'una persona molt peluda, no, estan parlant d'una persona que la barba li arriba al llindar dels ulls, sigui dona o home,
sobre el nas.
I per tot arreu.
Augmenta la superfície de pell amb pèl, cosa que, per exemple, nosaltres, inclús al front, que pràcticament no en tenim, i això són malalties que venen causades genèticament, per mutacions genètiques, no? I també hi ha una certa tendència d'herència familiar. No vol dir que... tota la família tingui que tindre això, perquè això és una genètica que depèn una miqueta dels gens on va lligada, no? Si és autosòmic o és dominant, i si és generalitzada, congènita, o si és lligada a un cromosoma, no? Lligada normalment al cromosoma X, que és el femení. Bé, aquesta malaltia es tracta, si es pot, si és hormonal, hormonalment, i bé, hi ha diferents tècniques. Lògicament, avui en dia, una manera per treure l'excés de cabell que no es pot tractar d'una altra manera són els làsers. Les persones que fan depilació làser el que fan és matar el bulbo pilós. El cremen, s'atrofia, i aquell bulbo ja no fa pèl. I solucionado. Meravellós, no torna a sortir pèl per allà. A l'excepció que es vagi regenerant poquet a poquet i al cap d'un temps comenci a sortir una miqueta al cap d'uns anys. Però generalment, si es fa ben fet, unes bones sessions de làser i fas unes despilacions làser ben fetes.
És que això és el que li anava a dir, doctor, perquè tenim constància de que a vegades no surt bé la depilació làser.
Clar, si ho fas malament, cremes. Això t'ho tenen que fer en un centre sèrio, amb persones qualificades, amb un làser de bona qualitat. Les coses són com són. Però si no, doncs te cremes la pell i no cremes el bulbo pilós, tens cicatrius i continues tenint pèl.
Parlant de depilació, ja ho dèiem al principi d'aquest espai, s'ha posat molt de moda, però fins i tot arribant a llocs on no havia arribat les últimes dècades. Ara ja la depilació al genital és molt habitual.
Sí.
Pot ser perillosa? No és recomanable?
Bé, és que hi ha tècniques i tècniques de depilació. La cera, la maquinilla, hi ha gent que inclús hi ha vídeos per aquí, per YouTube, que la gent agafa, posa colònia i un matxero i ala, ja m'he depilat. O sigui, és barbaritats. La gent fa moltes tonteries. És que n'hi ha per tot, eh? O sigui, la gent per fer tonteries té una imaginació brutal. Aleshores, depilacions correctes i ben fetes són delicades perquè tu, quan arribes al bulbo pilós i l'arranques, per exemple, amb la cera, el que fas aquest arrencament és una ferida. Mm. Aquesta ferida deixa un punt obert on poden entrar microbis. Si entres en aquells dibuixers del cos humà que feien en aquells temps, anys 70-80, els microbis que tenien el nas vermell, quan veien un foradet, entraven allà i provocaven la infecció. Aleshores, tots sabem que tenim un punt de pèl, podem fer un granet de pus, no? Bé, doncs això ho fas en forma generalitzada, això es pot anar més cap endins, es pot fer una infecció més grossa, això es fa un abscés és com un cigró, una nou, un tomàquet, si vols, i això després ho tenim cobrir amb bisturí, posar drenatges, i és un abscés clàssic.
Que surti la infecció.
Que surti la infecció. Aleshores, cuidado amb el tema de depilació. Després hi ha pells i pells per depilar.
Ah, clar.
Tens que tindre en compte que si tu tens una pell sana i forta, aguanta les traccions, té elasticitat, té fibres elàstiques, fibres col·làgenes, i dins està el cabell que tu agafes i arranques. Però si tu poses per sobre, per exemple, amb la cera, poses una capa de cera i estires, arranques el cabell, però aquesta cera també s'ha aferrat a la pell. Si la pell és una pell d'una persona d'edat avançada, que té la pell molt fineta com paper de fumar, que està una miqueta desvitalitzada i deshidratada, corres el risc d'arrencar aquesta pell.
Clar.
I això ha passat en persones, les esteticiens, amb el millor cuidado del món, fan això, posen i fan la seva tècnica, es tiren, ras, i la pell aquella és fràgil, i el que fan és endur-se el pèl i la pell. I clar, ah, ha passat aquí, ferida grossa, para, i vinga. Després ara comença a regenerar aquella pell que ha perdut el que és l'epidermis, no? Això poden ser mesos de tractaments després. Persones diabètiques, cuidado les persones diabètiques. Les persones diabètiques tenen el trofisme de la pell alterat i les ferides a la pell costen moltíssim de curar, al tanto. Després hi ha les depilacions clàssiques com nosaltres, com us afaitam. Com us afaitam, doncs, posam un sabó, us afaitam i després l'aftershave, això que posam, bàsicament és una solució alcohòlica que el que fa és evitar que aquells poros que hem rosat, que no hem arrencat,
no?
Que hem rosat, que es pot fer ferideta, perquè no s'infectin.
Clar.
Que no s'infectin. El que hi ha que buscar és rentar-se la cara amb sabó abans i després i posar-se una miqueta d'un producte que eviti la reinfecció. I cuidado amb altres tècniques de depilació, com per exemple cremes. Les cremes el que fan són cremes i que destrueixen el cabell, no arriben al bulbo pilós, i el que fan és cremar el cabell. Porten unes substàncies químiques que, en contacte amb la pell, que és una solució còrnia, es desfà, fan com una, com un fanguet d'aquell cabell, i quan passes després es treta aquell cabell, però la pell s'irrita. Com siguis una miqueta al·lèrgic o tinguis molta quantitat i posis una gran extensió, això es pot absorbir en la pell, perquè la pell absorbeix els productes químics i te pot provocar problemes sistèmics, no?
Bé, cuidado. Doncs avui hem aprofundit en el món del pèl, del cabell, del vell, amb el doctor Pere Ureta del Centre Mèdic Formentera. Ja ho sabeu, per demanar hora, informació, 971-32-16-80-1680, també hi ha un telèfon d'urgències, i a més el Centre Mèdic té presència al Twitter i al Facebook. Doctor Pere Ureta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.